Evidències, a Ona Codinenca.
Bona nit, bon dia, bona tarda, estimats oients, depèn de l'hora que connecteu amb Ona Codinenca 107.3.
No, 2.
Sota la direcció del nostre director Lluís Capdevila. Bona nit, Lluís.
Molt bona nit.
Avui ens acompanyen els nostres col·laboradors habituals, l'especialista en cinema, Emili Julien. Molt bona nit, Emili.
Déu vos guarda a tothom.
L'enciclopèdic vivent, en Lluís Valder.
Bona tarda. Nit. Molt bona nit, bona tarda, segons el que escolteu.
L'assessor cultural del nostre programa, en Pere Vallcorba. Molt bona nit, Pere.
Hola, bona tarda, o bona nit.
I qui us parla, en Pere Fonseré. També ens acompanyen els convidats d'avui, el senyor Josep Garriga. Molt bona nit, Josep.
Bona nit o bona tarda.
L'amic Pep Balcells. Bona nit, Pep.
Déu vos guardi, ben trobats.
I l'amic Pere Castells de Vi.
Bona nit i bona hora.
Molt bé, doncs començarem el programa d'avui amb la presentació de les pel·lícules, com sempre, del nostre cineasta, Emili Julien.
Molt bé, com he dit abans, Déu vos guarda tothom. Aquest diumenge, que vol dir demà passat, passo una pel·lícula que és una comèdia, perquè ara estic en un cicle de comèdies. El diumenge passat vaig fer La boda de mi mejor amigo, no, que va ser en català, perdoneu, La boda del meu millor amic, amb la preciosa Julia Roberts, que fa un paper extraordinari, és una actriu d'aquelles tot terreny que jo dic. I aquest diumenge que ve, doncs, passaré el novio de mi madre. Aquesta sí, aquesta és en castellà. Aquesta pel·lícula està interpretada per Michele Perfier, Paul Rudd i Tracy Ullman. El director i guionista és la noia Amy Henninkel. És de l'any 2006, dura 1 hora 31 minuts. És del gènere comèdia romàntica. És la segona de la sèrie que fa de comèdies. La novetat que dona marxa a la pel·lícula és el guió i uns diàlegs més enginyosos del que se solen veure en aquestes pel·lícules. Però sobretot està genial Michele Perfier. La noia és una mare soltera de 40 anys que viu a Los Angeles. La seva vida no li està anant com ella havia pensat. Endevina Noia, que és un programa que presenta la noia per televisió i que produeix i té seriosos problemes. Els podrà vèncer? Jo us convido que vingueu al cinema i se'n donareu compte si els vens o no els vens. I la pel·lícula de l'altra setmana serà un thriller trepitant. Una que la fa la preciosíssima, una noia que omple la pantalla d'una sortella, que és la Charlize Theron, que per cert és sud-africana. I la pel·lícula es diu The Italian Job, que significa el treball italià. I també la fa el Mark Wilkins. Bé, això són les pel·lícules que tinc presentades. Ara sembla ser que avui parlarem de...
Sí, l'amic Pere, el nostre assessor cultural, ens vol parlar d'alguna cosa del museu, notícies del museu, no?
Bueno, com a vares dir, doncs parlarem del nostre museu. Jo m'agradaria parlar-ne amb diversos programes successius en podem anar parlant de diversos assumptes. És que jo vull començar quan venen visites al museu, sempre els dic, no veureu un museu molt gran, perquè si comparem el que és de Barcelona, de Madrid, tan grans, doncs és un museu petit. Però és petit, però gran del que hi ha, del contingut que hi ha a dintre el museu. Primer de tot, m'agradaria que féssim un recorregut, com ho diria jo, un recorregut virtual, no virtual, oral, del que és el que hi ha a dintre el museu. Anem a fer una visita, molt ràpidament, que hi ha a dintre el museu, que hi ha molta gent, doncs, que a vegades em pregunta, oh, per veure quatre rocs no val la pena. No solament no hi ha quatre rocs, hi ha d'altres coses. Quan es comença la visita al museu, es comença a la sala número 1, que és l'entrada, que diguéssim hi ha una mica de tot, trobem la joia del museu, que és l'estendard d'en Gaudí. Tot i és conegut que en Gaudí, que venia a passar les temporades aquí a Sant Feliu, va dissenyar l'estendard del Gaudí. És l'únic estendard que es conserva del Gaudí. En va dissenyar 5 o 6, però no conserva cap, no se'n conserva cap, només aquest.
I parlant de conservar, com està de conservar?
Bueno, ara això anava a dir, és que aquesta sala també hi ha hagut alguna altra novetat, i ara ho vull comentar. L'estendard, un dia ens en vàrem adonar que tenia a dintre el suro que hi ha i aquelles cintes, es havia fet com un fong, havia sortit com una taca, com un borrissol petit, i vàrem dir, per tant, això no pot ser, que si va creixent poder ho arribarà amb el metre. I vàrem trucar a la Generalitat, al patrimoni, a la conservació del patrimoni, i ens vàrem venir dues senyores, i vàrem fer una visita en l'estendard, molt bé, i vàrem tirar fotos, diu, ja ho estudiarem, què hem de fer, i al cap d'un mes vàrem venir i vàrem fer un tractament, i vàrem posar ja uns líquids que tenen, i després, diu, com que és tancat hermèticament la vitrina, i varen deixar una parella dintre que està detectant i gravant cada dia la temperatura que hi ha i l'humitat que hi ha. I dintre d'un mes veurem aviam quin tractament té. Però crec que no passarà d'aquí. Crec que no. Sort que ens en vàrem dar de compte de, si no, n'hauria anat a més la cosa. Això és la peça que hi ha a aquesta entrada. Després, hi ha uns quadres penjats a la paret. Són quatre, són olis molt macos. Un és d'en Nicolau Usart, que ja ho sabeu tots, que va pagar el Parc Usart, que porta el seu nom, la plaça de la Font dels Àlbets, que portava el nom de la seva senyora, Carmen Mascaró d'Usart. Va ser un gran industrial que es va dedicar al jacquard. Feia el jacquard un tèxtil molt, que costa molt, i bueno, li va anar bé econòmicament i va pagar moltes coses al poble. L'altre que hi ha, l'altra pintura que hi ha, doncs és del Josep Humbert Ventura, també va ser el fabricant, el conegut a Can Roqueta, doncs que també va fer molt bé pel poble i últimament va deixar un llegat molt important en el nostre hospital. Aquests quadres varen venir de l'Ajuntament, els tenien allà i varen dir, va, els posem al museu, però allà a l'Ajuntament hi havia tres, i aquí n'hi havia dos, un es va quedar pel camí, va quedar arraconat allà, i fins que el museu vàrem creure convenient que es havia de penjar allà, que es va fer un gran bé per Sant Feliu, que és el de Laureano López Rodó. Laureano López Rodó, tots sabem el seu ideal, que era, va ser fundador de l'Aliança Popular, però això no hi té res a veure. El museu vàrem creure convenient que era un home, que ja ho sabeu tots els que som aquí, que va fer molt per Sant Feliu, deixant a part les seves idees, les seves coses, I ara està penjat allà a la sala d'entrada al museu. O sigui, si aneu, ja el trobareu allà penjat. Hi va haver discussions, sempre se sap un que sí, que no, però ara ja es pot veure allà. Després entrem a la sala número 2 i veiem unes vitrines que hi ha, que és el més antic que hi ha al museu, que són els fòssils. Els fòssils daten, no se sap l'edat, i ens demostra, encara que no hi ha vida humana, la vida humana no existia encara, són fòssils, com diu el mateix nom, de pedres petrificades, de cargols, d'erissons, de bèsties, que es van petrificar i s'han quedat allà, llavors s'han anat trobant. Això hi ha tres vitrines. I una vitrina, que allà, no, aquesta és sense vitrina al costat, és un fòssil molt important, que no fa gaire que van venir els de la Generalitat per catalogar-ho com a fòssil important dintre el catàleg de la Generalitat, que és un animal que pràcticament no n'hi ha gaires en el món. Està en l'hemisferi sud, em penso, no sé quin país, ara no recordo, s'està extingint. Doncs mil anys ja existia Sant Feliu. Es veuen les vèrtebres, les costelles, molt bé. Es va trobar aquí a Sant Feliu, el senyor Guillem, a vora la casa del Paré. Una altra vitrina que hi ha és dels minerals. Els minerals tal com surten de la natura, tal com es troben. I després hi ha a la sala, al costat d'aquesta sala, allà que ja trobem, ja comencem a trobar una mica de vida humana. Era molt rudimentària la vida humana. El material més fort que llavors que hi havia era la pedra de sílex, era la pedra més forta que hi havia llavors, doncs ja es varen valguer d'aquesta pedra, que era la pedra més forta, doncs per fer eines, per defensar-se dels animals.
Bé, Pere, escolta, per què vols dir que vols tornar més dies? No ens ho expliquis tot, deixo una miqueta
programa. No, no, prou, ja queden molts dies encara. No,
hem posat la mel a la boca, a veure si hi ha algun oient que hi ha el diumenge que ve al museu. A més, l'entrada és baratíssima, no? Ja, és com si em fessin una recepta, que va un euro, no?
No?
El copagament de la recepta serà un euro, no?
Ah, sí, allà no dic, l'euro val un euro d'entrada.
O sigui que és barat.
I una altra cosa, s'obre el primer diumenge de mes. Abans, quan hi teníem el Martí Garriga, ho veiem cada diumenge, però ara no es pot obrir. S'obre
el primer diumenge
de cada mes, de 11 a 1. Va. Si teniu cap més pregunta per fer...
No, ara vol dir...
I una altra vegada continuarem fent la visita.
Sí, aquesta. Però ara, abans d'entrar en un tema a culinari, vol dir que ens expliquessis, jo, tu que ets el nostre assessor cultural, aquesta exposició que es prepara pel dia 30 del Pi de les Arreletes.
Bueno, jo ja en tenia una mica de coneixement, però ara arribo aquí i el Lluís em diu: oh, has de parlar sobre aquesta exposició. Ara sí que m'has fumut. Escolta, jo et puc dir sobre aquesta exposició que serà, jo crec, una exposició molt interessant, fet per l'escultora Susanne Assum.
Sí, és alemana. No? Sí,
que és casada alemana, amb un Rodés.
Amb un Rodés, amb Josep Rodés, sí. El
és escultora.
Sí, és escultora.
Són aquelles que viuen a l'era de les cases.
Sí, senyor.
Doncs ella ha fet escultures, que es veu que és una gran escultura, sobre el que va quedar del Pi de les Arreletes, un dels arbres més emblemàtics que hem tingut. Jo crec que l'alzina de la Font dels Àlbers i el Pi de les Arreletes són els dos arbres més emblemàtics que hi ha hagut.
Hi ha hagut.
I el Pi del Sorral també va ser.
I l'Hom del Banc de la Paciència.
Doncs aquesta noia ens farà una exposició sobre el que va quedar, les branques que van quedar, sobre escultures, vol reviure, per dir-ho d'una manera, vol reviure, vol dar una mica de vida al Pi de les Arreletes. Aquell pi que sempre que anem, ara no s'hi va tant, amb enterraments que anaven fins allà, sempre tothom se'l mirava, és un record que diu: vas al Pi de les Arreletes, vol dir que anàvem cap al cementiri. Jo crec que serà una exposició molt interessant que s'inaugura el proper 30 de març. Oi?
Sí.
A baix del centre cívic, el dia 30 a les 7 hores.
Molt bé, doncs ja acabem l'assumpte cultural
i continuarem anem... una altra vegada la visita al museu. Ens queden molts dies.
Molts dies per endavant, si Déu vol. Una mica de música, canvio de tercio.
Si la tertúlia és un art, la paraula un do, i els anys un tresor. De la nostra tertúlia preparativa de la secció de cuina d'avui em va sortir una idea: parlar del roast beef, de qui es va passar el cornet beef argentí en llauna, i de rebot a les mongetes perona, i acabarem amb les mongetes del ganxet. Però abans de continuar, posem una mica de música de tango de la mà i la bufera del nostre col·laborador Emili Junyent, amb el so de la seva harmònica.
A veure com surt, perquè el meu no és el tango, però en fi, com a mínim hi posaré tota la voluntat. Allà va.
Bé, ja Ja que hem començat amb música de tango d'argentí, potser que l'amic Valdé ens fes una mica d'història de què ve tot això de les mongetes Perona, del rock beef i de tot això.
Bueno, del rock beef ja en parlarem d'aquí una estoneta, però la mongeta Perona, aquesta mongeta que coneixem tots, la mongeta tendra, aquesta plana, l'altre dia vam estar indagant, no?, una mica per internet, i ens donava que pensar la paraula aquesta Perona. Aleshores, com que també ja s'havia parlat i se sap que quan va venir la Eva de Perón aquí als anys, no sé exactament com va ser, el 40, 40 i pico, devia ser 40, 40 i poc. Bé, va venir a Barcelona a visitar-se, precisament amb metges i no sé què, i va córrer un bulo de que allà al pont del treball, on hi havia tot, estava ple de barraques, allà al carrer Esponceda, es farien uns pisos socials que pagaria l'Eva de Perón. Llavors allò va córrer, i al final va dir aquí al barri de la Perona faran pisos. Al final ni la Perona va fer pisos, ni se sap on van parar, si és que van anar a parar els diners en algun lloc, i va quedar així. Bé, com que aquella dona, en l'època, diguéssim, en què va venir aquí, es va fer una ajuda social d'alimentació, que era base de carn, de blat, va venir també, i a internet ens corroborava això, que parlaven de la mongeta argentina, de la Iluro, i sortia el tipus d'aquesta mongeta plana, i suposo que algú també va treure que era mongeta Perona, perquè venia d'Argentina. Evidentment no es deia així, se suposa que deu ser la Iluro, que és una mongeta plana, o un derivat d'aquest tipus de mongeta, que surt com també mongeta que en diuen argentina, mongeta plana, i després hi havia una mongeta rodona, i bueno, això suposo que després van venir aquestes llavors i aquí s'ha anat fent, i va quedar... Aquesta és l'anècdota de la famosa Perona.
I per què va venir el senyor Eva Duarte?
Bueno, la senyora és perquè, com que... Bueno, aquesta senyora, tots sabem que era, a part de que era la dona del president llavors del Perón, aquesta dona era cabaretera, i era una dona que, clar, de jove tenia la seva història de mala vida i de molt tabac i molt fumar, i estava fumuda, tenia un principi de càncer aquesta dona. Va anar a Madrid quan va venir, aprofitant que llavors va anar a veure el Severo Ochoa, va anar a veure tots aquells hospitals que hi havia llavors, el Ruber va anar, i llavors allà li van aconsellar que vingués aquí a Barcelona a visitar-se, no sé exactament, no ho recordo jo, amb algun metge... llavors no sé si igual era el doctor Barceló o algú d'aquests, d'internistes, i que la visitessin, van fer una exploració, van mirar, però van veure que aquesta dona estava realment molt fumuda, i el venir aquí a Barcelona va ser quan es va córrer el bulo de que venia a portar-nos, a part del menjar, de les llaunes i de tot això, pues que venia a fer uns pisos, i després pues, també com que venia tota aquesta llavor i venia tot aquest gra, pues suposo que va sortir tot això, però realment ella va venir per visitar-se, això
és. Però va arribar carn congelada, va arribar mongetes, va arribar
de tot, va arribar blat, sí,
de tot. I això va ser, sembla ser, gràcies al governador que hi havia abans, que sembla que era el Correa, que la va acompanyar cap aquí al barri aquest que s'ha dit de la Perona, i com va veure la misèria va dir, jo què puc fer, diu, envia'ns menjar, i ho va fer tan bé que el van destituir. Sí. Van destituir cap de 4
sí,
dies
compten perquè, això, sí.
Perquè va dir, home, no es podia ensenyar la misèria.
La misèria no, perquè en aquella època no es podia ensenyar tan clar que érem tan miserables a alguns barris, sobretot.
Sí. Bé, i ara, doncs, com que ja hem començat a parlar de... Llavors parlarem de la carn, no?
Sí.
Però parlarem de les mongetes. Aquí tenim un especialista, no de la mongeta Perona, sinó que és la mongeta del ganxet. Hola.
Pere.
Castells. Per aquí és l'amic de Cantino, no?
Pere Castells.
I jo sóc el Genís, i bueno, jo aquest és el Pere Campmoliner.
Sí, home, t'estaria el nom de la casa, esclar.
Això és la ràdio del poble, no?
Sí.
Doncs vinga, Pere Castells, explica'ns això. Quina és més bona, la Perona o la del ganxet?
Home, la Perona es considera mongeta tendra. Mongeta tendra. I el ganxet és mongeta seca. De naspre. Naspre vol dir canya. Hi ha mongeta de terrera, també, però no és tan bona, no és tan de qualitat. La millor mongeta és la naspre, la ganxeta. És la millor mongeta que hi ha.
Però, esclar, la mongeta de que dius de naspre, ja has de posar les canyes, els has de lligar...
La naspre sap per canyes.
I l'altra sí. Ja va...
I la terrera no sap per canyes.
Però no és tan bona.
No és tan bona.
Bueno, també ens pots parlar de la d'ordi plata o de la lliminera, n'hi ha moltes.
Ah, sí, hi ha grugueta, ordi plata...
Sí.
i aquestes classes, però la mulleta millor de totes es considera la greixeta. Més fina, la millor, diguem així.
I com a mongeta tendre, la llaminera? Bueno, perquè això, no feia fils.
Bueno, però la llaminera ja és més vella, diguem. Té més temps. Ara s'ha fet més modern i més blu.
Sí, perquè no, fios, perquè no produeix tant aquella.
No, i llavors feia fils. I aquesta mongeta que diem ara, de la perona, i la Núria, que s'ha fet més tard, no té fils, i és millor. Abans, quan la triaves, vine a triar els fils, perquè si no, bueno, fer un rosegar, diguem, oi? I ara no, ara és més fina. Vull dir que sempre s'han refinant una cosa, més, fent més bé. Les sí, coses s'han anat minorant.
Però... I la d'hort i plata, no se'n fan ara ja d'hort i plata?
Sí. També se'n fa. Sí. Grugueta i hort i plata també són iguals, se'n fa. Però és una mulleta que és molt bona, però no és mica més vasta, diguem. I és bona, ja. Pel cos és millor hort i plata que la canxeta. Hi ha molta gent, mulleta i canxeta, no es va bé per espurga. Hi ha gent que espurga. I en canvi aquesta hort i plata i la grugueta no purga.
És més farinosa, oi, Pere?
Va millor pel cos.
És més farinosa aquesta mongeta,
oi? Sí, és més farinosa.
Sí. Més farinosa.
Pere, de la mongeta, a mi, la que m'agrada, totes m'agraden, però la que m'agrada molt és la grugueta. Què ho fa que no se'n fan? Em costa molt trobar la mongeta.
Costa. Encara se'n troba d'aquesta hort i plata, sí, però la grugueta no se'n fa.
I què ho fa que no se'n fa?
No té gaire
estima. Potser no produeix tant com l'altre.
No deu tant estima. No té, vull dir que la gent no s'interessa tant. Saps? No en produeixen perquè no, la gent no en compra.
Ja.
I no comprar-ne no fan.
Jo m'agrada molt i tinc problemes per trobar-ne. De sort que he trobat un pagès ara que em va fent encara.
L'hort i plata ve ser igual que per on? Sí. Allò de grugueta,
Sí, sembla molt.
Igual,
Ja sembla molt.
Sí.
Però, parlant de problemes, quina és la que fa menys ventositats?
Menys què?
Ventositats.
Pets. Per dir-ho d'una manera.
Poder és la ganxeta.
Sí, perquè com més farinosa deu ser més, més difícil de pair,
La meva senyora ha trobat una manera, que no sé si és prou, que és canviar, quan com estan bullides i una cosa i una altra, canviar-los l'aigua i acabar-los de bullir amb una aigua nova. I llavors sembla que no.
No sé. Això no puc dir perquè no ho sé, però em penso que és això. Ara que dic així, que ganxeta, hi ha molta gent que no es va bé el cos degut que es purga. El meu sogre, em podria moltes mulletes, el meu sogre, l'Andreu.
Sí.
Sí. Però la mulleta em podia menjar mulletes aquestes perquè el purgaven.
Aquesta setmana la TV3, que fan aquell programa que el fan tots els dies menys el divendres, que es diu Divendres, o potser també el fan el divendres, va sortir la doctora, no sé com se diu.
Sí que el fan divendres, sí.
La doctora Folk.
I va dir que perquè no hi hagin problemes amb les mongetes, que també aconsellava posar-hi a dins alguna herba, frigola, coses d'aquestes quan es fan bullir, que...
I a Santa Pau es fan aquells fesolets
sí.
Que aquí no en deu fer ningú, però perquè aquí no en veig lloc de fesolets de Santa Pau. Bueno, Santa Pau tota la Garrotxa,
Té un nom de Santa Pau, però sap d'on venen, Perquè nosaltres n'hem comprat d'aquelles mulletes, vam anar a Santa Pau i van comprar. I per coure aquelles mulletes van passar 3 hores per una olla i encara no hi manca cuites. Ara no sé d'on van venir, Podria dir Santa Pau i van venir d'altra part del món,
I vist de posar bicarbonat.
Sí, correcte, estic d'acord amb tu. Jo vaig plantar una mongeta que em van dir que era similar a la Núria l'any passat, i vaig plantar unes quantes mates, unes quantes canyes.
Sí.
Te'n recordes que tenia mongeta?
Okay.
No hi ha qui se la mengi. Perquè la vam estar bullint, la vam posar al bany Maria, la meva dona diu, si se'm en troncs. I em va dir, això és que no l'has posada prou al bany Maria. Jo li vaig dir, coi, he estat 3/4 d'hora. La vaig tornar a ficar al microones i com més la posava, més dura era. I després resulta que el meu company, tu coneixes el Joan, l'altre xicot que està dalt, em diu l'altre dia, diu, hi ha una mongeta tendra que es veu que se la mengen al Marroc, que la donen al bestiar. Sí. Diu, i no hi ha qui se la mengi de dura. I dic, ja està. I em van encolomar. Algú em va encolomar, o estava dintre del planter, algú va col·locar equivocadament sobres o bosses d'aquesta llavor, d'aquesta mongeta. No sé com es diu, però no hi ha qui se la mengi. Som com troncs de regalèsia, la mongeta tendra.
Escolta, Lluís, una cosa, això ho dubto molt, perquè la teva senyora... Qui les va coure, tu o la teva senyora?
No, jo les vaig coure.
Ah, vete aquí.
No.
Perquè la teva
no,
senyora és una gran cuinera. Sí, sí. I ens ha regalat una recepta per fer, que vam començar... Tot això de les mongetes, això va venir d'una trobada aquesta que hem explicat al començar, que parlàvem del roast beef i el i doncs aviam, ara escoltarem, ho tenim gravat per telèfon.
Sí, perquè ja no hi és avui.
I no hi és avui, però no se sent una mica dificultat, però suposo que s'entendrà.
Hem de dir una cosa de les mongetes del ganxet.
Ah, digues.
Que de la Unió Europea, a mitjans de febrer, se li va donar la denominació d'origen. Aquesta denominació d'origen diu que la mongeta del ganxet amb el nom de ganxet procedeix només de les comarques del Vallès Oriental, de l'Occidental, del Maresme i de la Selva.
Sí, sí, això és veritat, sí, evidentment.
I que a partir d'ara, com molts vins de la Rioja o com d'altres productes, sí, la mongeta del ganxet tindrà l'origen a aquestes comarques de Catalunya.
Molt bé, doncs, bueno, doncs ara potser que escoltéssim aquesta petita gravació d'aquesta recepta com fer el roast beef.
Sí, tenim aquí una recepta per poder fer roast beef. Mireu, els ingredients que necessitem són 1 quilo de carn de vedella amb una peça sencera, 200 centímetres cúbics d'Oporto, o sigui, un gotet d'aigua aproximadament, la mida.
Música.
5 grams de mantega, 200 centímetres cúbics de llet, de crema de llet, un pot petit de melmelada de maduixa, sal, pebre i oli. La preparació serà: salpebrem la carn, la posem a rostir amb una cassola amb oli i a foc fort. Quan estigui la carn torradeta de fora per tots els costats, hi afegirem l'Oporto. Recordeu que no s'ha de tirar mai a sobre de la carn, sinó al costat. A continuació, retirarem la carn i en el suc que queda a la cassola hi afegirem la melmelada, la mantega, la crema de llet i ho barrejarem tot amb unes varilles. Afegirem la sal a gust de cadascú i ho traurem del foc. A continuació tallarem la carn i ho tornarem a posar a la cassola amb tota la salsa perquè s'escalfi i ja està. Bon profit.
Moltes gràcies. Escolta, senyor Valder, el pròxim programa portes
un moment.
Una carbanyola.
Vull fer un petit incís.
Digues.
Puc assegurar-vos que és boníssim, perquè m'ho va fer la setmana passada.
Sí, però nosaltres no ho hem tastat.
No, però jo sí, no, és que no pots pensar, m'ho vaig fotre.
No, el Pere, que ens porti unes quantes mongetes i ho celebrarem. Bé, doncs deixem-ho així, això, i canviem i posem una mica de música i parlarem de l'actualitat a Barcelona, que toca amb algun personatge que brandeix a Sant Feliu.
El programa d'avui ens acompanya el nostre alcalde i amic Pere Pla de Vall. Molt bona nit, Pere.
Hola, bona nit.
Que ens farà reviure l'ambient artístic i contestatari de l'entorn de la plaça Reial i de les Rambles a principis dels anys 70.
Hola. És que em vaig com situant, perdoneu, eh? Estàvem parlant dels horts urbans i ara hauria de parlar de la canya i de la... Bé, jo sóc un pèl jove, ja sóc gran, eh? Ja tinc 47 anys, però sí que és cert que quan em va tocar anar a estudiar a Barcelona, com molta gent, vam anar a viure al casc antic. Casc antic, allò, tipus carrer Jaume Giral, carrer del Tigre, i tots aquests carrers que traies la mà i tocaves amb el de davant. I parlant amb el Pere l'altre dia, diu, sí, ho sabies, no?, que Sant Feliu estiuejava el Nazario. Dic, i tant, ho sé. I jo havia conegut, per dir-ho d'alguna manera, una nòvia seva, i eren molt amics. I diu, home, pots venir-ho a explicar? Dic, home, de veritat, jo et puc explicar una mica el que vivíem per allà, que, clar, i era tota gent molt mítica per nosaltres, ells ja eren grans. Recordeu que per allà també hi havia l'Oriol Boigues amb el seu estudi,
el Lluís
que pagava, que pagaven, doncs, els a músics perquè anessin a maritzar en viu les festes, i clar, si ells si nosaltres teníem 21 anys, ells en tenien 35, 40, cap a 50 alguns, no? I clar, era mític, i per nosaltres era doncs tot aquella gent, tota aquella bohèmia, doncs que era el que estava de moda llavors. És a dir, havies de ser, si volies ser modern, havies de ser una mica contestatari, i si eres contestatari, a la vegada havies de ser una mica doncs trist, una mica amargat, una suma de coses, doncs, que a la plaça Reial i en concret en aquests personatges s'hi confluïen. Però bé, intimitats de la nit, ja sabeu que el que passa a la nit és bo no explicar-ho de dia, perquè ens coneixeríem tots massa, no?
No, escolta, ja s'ha fet fosc ara. No, aviam, el motiu de parlar de l'Ocaña és perquè bàsicament volíem parlar del Nazario, però és que avui, suposo que en aquestes hores, s'inaugura a la plaça Reial un ampli espai de restauració inspirat en els moderns locals berlinesos d'avui dia. Els seus promotors han volgut homenatjar el polifacètic artista Ocaña, prenent el seu nom com icona i en forma d'homenatge. O sigui que és un gran espai de restauració i que abarca bastants metres quadrats i s'ha decorat molt bé. Han estat 8 anys per decorar-ho. I el seu company, l'amic Nazario, aquest que braneja o branejava Sant Feliu, aquest Juniquet, doncs l'ha ajudat a decorar i a la seva inauguració. I doncs el Nazario és un gran enamorat del poble de Sant Feliu, i sempre ell diu que com Sant Feliu no hi ha millor. Va fer una conferència fa un parell o tres d'anys a Barcelona, i d'una hora i mitja que va donar la conferència, tres quarts o una hora va parlar bé de Sant Feliu i l'altra mitja hora va parlar
malament de Caldes.
No, de Barcelona, dels bancs de la plaça Reial, dels bancs de la Rambla i de tot això.
Puc dir una cosa sobre això, perquè està molt de moda últimament mitificar el casc antic. Els que no hi han viscut, és molt fàcil mitificar una cosa que evidentment tenia la seva part artística, la seva part creativa, però clar, allà s'hi ha mort molta gent, víctima de la droga, víctima de la delinqüència juvenil, víctima de tota la degradació social que va a parar allà. I per tant, clar, és molt fàcil quan tu amb molts diners vius en un àtic molt ben arreglat i només hi vas alguns vespres i amb taxi, i l'altra cosa és la gent que, perquè pel que sigui, ha de viure aquelles cases. Jo me'n recordaré sempre quan vam gravar una pel·lícula que molts heu vist, que és el Màquina Baja, i dic, on serà el vestuari? I vaig d'anar a Banys Vells. Dic, collons, perdó, hauré de passar per allà. Pudor a pixats, perdoneu que parli així, però és que és el que hi havia. No és com ara que ho reguen amb lleixiu i amb aquella mena de... Vull dir, llavors passava un camió, ho regava una mica i encara rebolia més, no? I per tant, clar, i allà he vist morir gent, n'he vist, com no sóc l'únic, amb xeringues clavades al braç, he vist tota la degradació de Barcelona, i per tant tot aquest somni del 92 de fer net, jo quan vivia a Jaume Giral em deia el propietari, diu, aprofita que això va a terra, i jo pensava, menys mal, clar, quedava sense casa, perquè era molt barat aquell pis, poder pagàvem 300 pessetes al mes, parlo de l'any 85.
Això, perdona, que estava allà al carrer del Tigre?
Perdó?
Allà al carrer del Tigre, a prop d'allà, de la Paloma i tot allò, al carrer Sant Vicenç?
No, jo dic al carrer del Tigre i peu de la Creu, perquè també hi havia viscut.
Val,
sabeu que havia viscut també a peu de la Creu? Us recordeu d'aquell escriptor que vivia aquella casa a sobre... aquell que està a Austràlia, com es diu allà a sota el carrer Sant Joan? Aquella família que va marxar, allà tenia llogat amb un escriptor, doncs vivia al carrer...
El Turc,
que està a Austràlia.
El Turc és Austràlia.
Ah, això. Doncs allò ho va llogar amb un escriptor i vivia al carrer Peu de la Creu.
Peu de la Creu, sí. Allà a prop de Riera Alta. Allà a prop de Riera Alta, tot allò, sí.
No, però vull dir que són molts barris, diguéssim.
Sí, home, clar, és que allò és molt gran. Era molt gran.
La part sud, tant del Raval com de la Ribera, que eren molt degradats, no vull dir...
Tant un cantó com l'altre de lo que és Via Laietana i tals va.
És terrible, ja us dic, és maco mitificar-ho quan no ho tens present, no? Però realment allà hi confluïa, ara hi ha tota la migració extracomunitària de mig món, i ja us podeu imaginar què fan allà.
El control, ens diuen que tenen a punt una petita gravació, que és la veu original de l'Ocaña, que en parla de tot això. Ja, si la podem putxar.
Se ha muerto, aunque nos neguemos a creerlo, y no vamos a llorar su muerte porque...
Hace ahora 25 años, La Edad de Oro, el programa más moderno de la tele de la época, decía adiós a un artista rompedor.
Mi exposición se llama Un poco de Andalucía y yo me llamo Ocaña.
José Pérez Ocaña. Su arte ingenuo, inspirado en recuerdos infantiles, era solo una de las facetas de su personalidad.
¡Yo soy libertaria! ¡No me gustan las etiquetas!
Había otro Ocaña desinhibido, que se desgañitaba en los escenarios de Barcelona pregonando sus principios.
¡Me quiero quedar desnuda! ¡Como los árboles del otoño!
Cuando yo me visto de mujer es para provocar y para divertirme y para reírme con la gente. Y me lo paso francamente muy bien, excepto la última vez que me dieron una paliza, pero vamos.
Ocaña formaba parte de la vida artística y marginal que brotó en torno a las Ramblas de Cataluña durante la transición.
Todo Barcelona hervía. En este hervidero estaba Ocaña, que casi era como una especie de reina. Ella más que reina se consideraba emperatriz.
Nazario era otro protagonista de aquella movida catalana que tuvo menos fama que la de Madrid, pero no menos vitalidad y desparpajo.
Había la gente guapa de Barcelona, había pertenecido a una cosa llamada Gos Divin, una cosa selecta formada por Colita, Terence Moix, Oriol Bohigas. Y nosotros, pues es un poco esta generación nueva que había, pues, escritores, poetas, músicos, gente de cine.
Una generación insolente, antisistema, tal como refleja la película documental Ocaña, retrato intermitente.
Todo ese movimiento que estalló en Barcelona está simbolizado a través de la figura de Ocaña, y eso la gente, cuando lo ve y vuelve a ello, dice qué tiempos aquellos, ¿no?
Vemos a Ocaña en una de las primeras manifestaciones gays de la historia. El artista se travestía, usaba su conducta provocadora para reclamar libertad sexual y en general.
Esa transgresión era su forma de lucha intelectual que abrió mentes y que encontró una sociedad suficientemente abierta como para que él pudiera existir. Quizá en otro sitio no habríamos tenido una Ocaña sin una Barcelona como la de aquel momento.
En el otoño de 1983, un trágico accidente pirotécnico provocó la muerte a Ocaña. Tenía solo 36 años y para muchos era el alma de las Ramblas, el icono de una generación que peleó la vida a su manera.
Bé, aquesta és una emissió que va fer la televisió espanyola fa uns quants anys amb un homenatge a l'Ocaña. L'Ocaña va anar als carnavals del seu poble, a Andalusia, es va disfressar de sol amb papers i guirnaldes i amb coets i bengales, i es van encendre les bengales i se li va encendre el vestit i el paper, i va morir cremat uns cap d'uns quants dies, i més a més també va tenir una hepatitis que se li va complicar i aquí es va acabar. L'Ocaña vivia bàsicament de pintar parets, però era un gran pintor, i pintava, sobretot, era molt religiós, de la seva manera, pintava altars i Mare de Déus. Aquests quadros que no valien res, avui el que té un quadre d'aquests val una fortuna, perquè com que es va morir jove, clar, no, perquè guany, un pintor, sempre el que fan calés són els herederes o els que han comprat els... Ja em digues, si vols dir alguna cosa, no?
Sí, jo vaig viure aquest temps de l'Ocaña indirectament, precisament pel Ventura Pons, perquè jo el conec molt, perquè jo estava en tractes per feina, per treball, perquè el Ventura Pons, la gent no sé si ho sap, però ell és el fill del Pons Vilà, que és un dels majoristes més grans de joieria que hi ha a Barcelona.
Era joier, el Ventura Pons
és joier,
fa pel·lícules a més pel juliol. Ah. Jo he fet un parell amb ell.
Sí, llavors, ell té diversos germans que treballaven tots, una germà més jove, i ell...
Que no treballava...
No, que em refereixo que treballaven tots amb el pare de la... Amb, controlats dintre de la... Familiarment parlant, allò era una pinya que portaven tot el negoci, i ell deia, per mi, diu, la joieria és la feina per guanyar-me la vida, molt bé. Diu, però la meva afició és el cine. Llavors ell va ser quan ens parlava de l'Ocaña i ens el va presentar un dia, que el va portar allà al despatx, perquè sempre entrava i sortia, i després jo ja l'havia conegut indirectament, perquè per lo que sigui, per connexions familiars meves, jo estava emparentat, a veure, era el germà del meu ex-sogre, per dir alguna cosa, jo estic separat, i aquest home era l'amo del Cambrinos, el Barcelona de Noche i el Panams. Amb això ja ho dic tot.
El millor de l'època.
El Cambrinos era on anaven tots els homosexuals de Barcelona. A part de l'Oda. I allà anava la Coccinelle, i anava la Madame Arthur de París, i a l'Ocaña va començar per allà a fer els espinitus, perquè tots havien de viure en certa manera, i anaven allà i cantaven i d'això, i aquest evidentment pintava, i el Ventura Pons, una cosa sí, va veure amb ell una persona que valia en certa manera, i el va ajudar en moments en què ell no arribava econòmicament, no? I inclús moralment també el va ajudar molt, i llavors va ser com va fer la pel·lícula aquesta, Retrat intermitent. Jo estic parlant d'això que devia ser el 77 aproximadament.
Sí, va ser poc abans que morís l'Ocaña.
Sí, vull dir, no sé quin any va morir a l'Ocaña ara exactament, eh? Però això ja estic parlant del 77.
De tots modos, aquesta va ser una època que tot i que sortíem, per dir-ho d'alguna manera, d'un franquisme que era molt, molt expliquen, jo no ho dic gaire, no?
Sí.
Però molt, molt controlador, era una dictadura, i molts ho patien, i bueno. Però sempre sé que aquesta època va ser com un esclat de llibertat,
jo que no ha tornat mai més. Una liberalització.
Quan canvien els règims, en general, qualsevol règim...
Sí. Hi ha una apertura, hi ha com una explosió.
Hi ha una eclosió que sempre acaba també amb drama, eh? Sí. No ens enganyem. És a dir, tot excés de llibertat, per més que sigui l'anhel superior del ser humà, sol acabar amb tragèdia, mort i destrucció. Per algun motiu serà, tot i que s'ha de viure, evidentment, s'ha d'experimentar, no? Però quanta gent han experimentat, o molts artistes, no?, que han sigut lliures, han creat el que han volgut, però ho haguessin canviat tot aquest art per un plat de caldo en vida, no?
Sí,
clar, quan som morts és molt maco, no?
Sí.
Però el que va patir tants i tants artistes arrambats, deixats de banda per la societat, que ara doncs són semideus, no? Per tant, és aquella doble moral del ser humà, no? Volem la llibertat, però a la vegada un excés de llibertat ens porta segurament sol acabar, pel motiu que sigui, jo no sé per què, a una certa autodestrucció i cansanci, com així van ser els anys 80, no? A què ens ha portat els anys 80, a el que ara està passant, diguéssim, no?
Sí.
Tot va començar als anys 80, en Anglaterra, el món anglosaxó que llavors ve cap aquí, parlem molt, evidentment, estem totalment influïts pel món anglosaxó, no? I clar, el que va començar allà als anys 60 i 70, qui va arribar a finals dels 70 i dels 80, i allà va tornar a començar tota la moguda neoliberal que avui ens ha portat a la destrucció econòmica que tenim al món, no? I torna a començar. Són aquests cicles que anem, ara passarà un temps així, i arribarem als anys 20, tornaran a ser una eclosió, i si no, ja ho veureu, i és el que hi ha, no?
I les coses s'acaben i s'ha de tornar a començar. I hem de començar a acabar aquest tema per començar-ne d'un altre. Però jo, abans de tancar aquest tema, jo voldria dir que el Nazario, que és el que es toca de prop i que molta gent de Sant Feliu el coneix i l'aprecia, es van fer bastant famosos quan Nazario i l'Ocaña es van disfressar de sevillanes i es van presentar a la porta del Liceu, i ja van armar un cacau, que és el que deia l'Ocaña, que es havia travestit moltes vegades, però l'última el van ben apallissar. O sigui, sí, que l'Ocaña i el Nazario van rebre de valent i cap a la Model, i llavors els van posar, llavors els van, jo m'ho he explicat al Nazario, que els van retratar, i com a senyores, diu, el fotògraf de la policia diu, no, no els quiteis los vestidos, que quedais muy mones. Ells volien que els fixessin, no de travestis. I bueno, això... Bueno, doncs per acabar lo del Nazario, ell sempre, que jo parlo de tot sovint amb ell, doncs encara ara puja de tant en tant a Sant Feliu, quan té convidats, va a Villar a comprar la llet, que diu que encara fa nata, com la fa bullir, i que es mira els seus convidats i els fa veure la llet i els hi queden els morros tots blancs i diu, això és llet com la d'abans. I també va a la plaça amb el Figa a comprar no sé què compra, i llavors diu que sempre em pregunta, has vist algun petirrojo? Jo dic, no, és que no sé què són els petirrojos. Diu, el Josep Déu sabrà. Ocell. Sí que és un ocell, però quin ocell és? Que jo dic, me tienes que dar una fotografia. Diu, no, però el caim... Al cap el tenen vermell. Bueno, però si m'agassi amb ells algun, ja li diré. Bé, posem una mica de música i canviarem de tema. Algun.
Fa 15 dies, quan començàvem a preparar aquest programa, Catalunya estava envoltada de focs. Vàrem demanar la col·laboració de l'amic Josep Garriga, molt bona nit, Josep,
molt bona nit,
perquè ens donés uns quants consells per evitar aquesta plaga. També hem convidat el nostre senyor alcalde, en Pere Pladevall. Bona nit, Pere.
Hola, bona nit, bé.
Em costa... ben retrobat.
Sóc ascendent Gèminis, però em costa de dir-me tant, eh?
I l'amic i bomber Pep Vancells. Molt bona nit.
Bona nit, bon dia i bona tarda.
Ens saltarem el protocol i començarem pel que té més coneixements de com s'evita i s'assisteix el foc. En Josep Garriga. Esperem els teus consells, Josep.
Bueno, esclar, primer hem de començar a explicar una mica que els últims incendis que hem sofert a Catalunya els hem tingut al Pirineu. El Pirineu no és una zona que normalment hi tinguem focs, i més aquesta època de l'any. Però tampoc és anormal. El Pirineu, quan hi neva, doncs queda salvat, l'herba queda sota, i per tant no hi havia problemes. Però de tant en tant, cada 15 o 20 anys, hi ha un any en què hi ha una sequera extrema i es produeix aquest fenomen de que tinguem incendis, doncs, a les zones bàsicament que no hauríem de tenir, que és la sorpresa de tothom que hem tingut aquests dies. Jo he trobat a casa meva, perquè guardo fotocòpies de tota la informació important sobre incendis forestals, i per exemple he trobat que l'any 89 i l'any 94, després parlarem del 94, es va haver de fer unes ordres especials pel Pirineu perquè hi havia, doncs, molta sequera i es havia de prohibir fer foc. Penseu-se que en aquella època no estava prohibit fer foc mai. O sigui, ara tothom es pensa que sempre ha estat prohibit fer foc, però això no ha sigut així. La gent feia focs com volia, feien costellades, feien arrossos al bosc, i no estava prohibit si no era una època d'una extrema sequera al mes d'agost, però normalment no es donava la idea de que es havia de prohibir fer foc. La gent deia que ja en sabia fer. O sigui, quan trobaves un que feia foc, deia, ja sé què faig. I inclús alguns el feien amb una galleda al costat, l'altre deien que vigilaven molt, tot això, però s'escapaven aquells focs. Molta gent ho sabia fer, però altres no. Però, esclar, a Catalunya ens vam trobar amb la sorpresa de l'any 86. L'any 86, me'l recordareu, que vam tenir un incendi molt emblemàtic, que va ser el de Montserrat. Jo encara l'altre dia hi passava, i la zona que hi ha de Capmaçana fins a Manresa, que és el que es va cremar, passant-hi la setmana passada, encara es nota el foc. Encara es veu on arriba i on no arriba. Imagineu-vos si les coses duren. Aquell foc de l'any 86 de Montserrat va fer que el govern de la Generalitat aquell moment, i també recordeu-vos que uns anys anteriors, quan va arribar el Terradelles, el primer any que hi va haver el Terradelles, vam tenir un foc forestal que no eren grossos, però que eren a Lloret, i allà hi vam tenir molts morts, 20 i pico de morts. Ens hem de recordar de les coses. A Lloret Blau i a Lloret, no sé, i això va fer un impacte a la societat catalana, i me'n recordo que van dir que s'havia de fer alguna cosa. Jo me'n recordo que aquella època de l'any 86 tothom deia què farem, era una època de transició, i es va començar a pensar què faríem, i en principi va ser l'època que a mi em van començar a dir a veure si volia anar a la Generalitat a ajudar-los amb temps, però jo anava des de casa meva, no treballava a la Generalitat, no cobrava de la Generalitat, no estava amb ells, però un dia al mes anava a Barcelona i em reunia amb els que ho dirigien i els hi donava idees que havia après del meu pare. Jo no és que jo fos el meu pare i el meu cosí, el Ramonet, i una sèrie de coses m'havien ensenyat molt a com es havia d'actuar davant dels focs. Pas que les coses havien canviat, la gent era diferent l'any 86, i tampoc els mitjans eren els mateixos. Recordeu tots aquí a Sant Feliu que anàvem a apagar foc amb branques i d'aigua res, no hi havia camions de bombers, no. Anàvem la colla i la gent s'hi apuntava, i anaven allà i fèiem unes zones, esperàvem que el foc arribés allà on el teu avi, per exemple, és un d'ells. Molta gent aquí sabia apagar foc.
I pagesos amb dais, també.
I amb dais, però aigua no en teníem, ni mànegues i tot això no n'hi havia. Però el territori també estava cuidat d'una altra manera, la gent era diferent, hi havia molts camps cultivats, hi havia un mosaic de territori, era diferent. Però, esclar, a partir d'aquell moment ens vam trobar que s'havien de fer coses. Me'n recordo que mentre el anàvem pensant, una de les coses que va fer l'any 89 es van crear les agrupacions de defensa forestal. Jo, quan vaig entrar a la Generalitat, que va ser l'any 89, jo vaig entrar el 89 ja a treballar-hi en temps parcial, vaig treballar a casa i a la Generalitat, però no només a la Generalitat, vaig demanar un permís especial, deixaven treballar a casa i 3 dies a la setmana a la Generalitat. Aquella època es van crear les ADFs, ja va ser una gran cosa de recuperar algú que va anar molt bé. Jo me'n recordo que vaig anar a tots els pobles, a certs pobles i a certes zones de Catalunya, sobretot la Catalunya Vella, això va quallar molt. A la Catalunya Nova, la Catalunya Nova és la zona en què no està habitada per cases de pagès i masies, que és la zona de Tarragona, això va costar molt més, es va fer poble per poble. En canvi, aquestes zones d'aquí, les ADFs ho formen 5 o 6 pobles, hi havia més unió. Bueno, això va començar a anar bé, però després vam tenir un ensurt tremendo. L'ensurt que aquí també ens van sopegar aquí a Sant Feliu, l'any 94, a Catalunya es van cremar 76.000 hectàrees. Recordeu-vos que es cremava al mateix moment els cingles de Bertí, hi havia un foc a Castellterçol, hi havia un foc a Castellà del Vallès, un altre a Polinyà, el del Bages... Penseu-vos que en un moment donat...
Fins al Berguedà va arribar, no?
Sí que havia... Sí, sí, un va pagar l'altre, o sigui, un va pagar l'altre. Sí que ho havíem mig previst, però ho teníem previst d'una manera, perquè aquell any 94, el mes d'abril, abans d'aquests focs, ja vam fer una cosa que era perillós, però ningú ens feia cas. Vull dir, vam fer una nota dient que hi havia un gran perill, que no es podia fer foc, però la gent no ens creia gaire. I com que no estava prohibit fer foc, doncs se'n feien. I cremava a molts llocs. Després vam anar a averiguar les causes i vam veure que hi havia moltes causes, no n'hi havia una. Encara que hi havia gent que deia que hi havia incendiaris i gent que ho feia políticament, hi havia moltes idees. La veritat és que jo, que me'n cuidava, no era això. El problema és que teníem moltes negligències. Bueno, l'any 94 vam tenir aquests grans focs i, per tant, jo, que aquella època me'n cuidava, me'n recordé tota la vida, l'any 94, quan es va acabar, que un dia en una reunió, jo em sentia responsable, perquè era el cap de servei de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat. Me'n sentia responsable. Veia què es havia de fer, però veia que no m'ajudava ningú. O sigui, quan jo demanava coses, em deien ja, això, cuidado, no ho fem, vigilem. Bueno, i un dia vaig tenir una sort. En un acte oficial, al Palau de la Generalitat, el president Pujol em va cridar a mi sol. El gran avantatge és que em va cridar a mi sol. Se'm va endur. I em va fer pujar a casa seva pel pont aquell, m'ha recordat tota la vida, pel pont dels canonges, i em va entrar a casa seva i em va fer una pregunta. Jo tenia por, perquè esclar, vaig pensar que et preguntarà. Clar, i a més el foc del 94 era darrere. Es va girar i em va dir, anava caminant, segueix-me. I vaig anar amb ell, i es va girar i em va dir, escolta, Garriga, estem preparats a Catalunya pels focs forestals? Ho fem bé de veritat? I vaig pensar, escolta, aquí et jugues. I li vaig dir que no. Li vaig dir que no. Dic, no estem preparats. No ho portem bé. Ho diem, però no és veritat. Perquè a l'hora de veritat fem moltes coses i no tenim les coses bé. No les tenim bé. I em va dir, tu et veuries capaç de fer una normativa que de capdavantera al món i a Europa per preveure els incendis forestals? Li vaig dir, home, si em dóna mitjans i m'apoya, doncs jo m'ho rumiaré i en un mes o dos o tres o quatre deixi'm temps. Li vaig demanar, vaig pensar, em queia la casa sobre mi. I em va dir, doncs, ja et donaré apoio. I esclar, amb l'apoio d'ell, la cosa va ser molt fàcil. Tant és així...
Un moment, has parlat de temps i ara que el control diu que ens queden 5 minuts.
Ah, bueno,
perquè ens hem enrotllat amb la canya i... Si no, continuem... Però bueno, no. Escolta, la pregunta que jo volia fer, si a vegades pots tornar un altre dia i continuem, no? Doncs ja no convidarem el Pere Pladevall, que també s'enrotlla.
I tant,
ja.
I tant.
I escolta'm, aviam, pel gener, alguna vegada es havia calat el foc?
Sí, sí.
Al Pirineu?
Moltes vegades. E inclús... Alguns recordareu que havíem tingut focs que costaven molt de pagar a sota la neu. O sigui, cremava per sota. Jo me'n recordo, jo no, a Castellà de Nuc. Castellà de Nuc, jo he anat a pagar foc a sota. Però ja parlo de molt abans. I vaig anar amb el meu pare, i perquè no m'ho creia. I em va dir, diu, no, és que no es pot apagar a sota. Diu, perquè encara que ho apaguem, diu, sortirà 300 metres més cap allà. Diu, això més s'ha de vigilar. Diu, perquè aquella època la gent... anem a pagar, perquè sortia fum per tot arreu. No, va cremant l'herba seca que hi ha sota, perquè hi ha com uns espais, i allà on hi ha oxigen, Esclar, si tot és neu, no crema. Però si hi ha neu aquí i trossos que no hi ha neu, després crema igual. Per tant, inclús això ha passat. I vam durant una setmana anar a apagar foc, fins que va ploure i després va apagar, perquè sota va entrar aigua i neu que va també caure més tard.
I això dels contrafocs o del foc controlat, com ho portau? Llavors hi havia la Guàrdia Civil. Ja estaven conformes la Guàrdia Civil?
Si la Guàrdia Civil veia que els que ho volíem fer en sabíem, ens en deixava fer, o ens ho permetia, o s'apartava. Jo, una vegada, em van inclús tancar el quartelillo de Castellà del Vallès per haver fet un... Aquella època fèiem contrafocs. Contrafocs vol dir un foc que va contra el foc principal i la paga. Si tens èxit, és fabulós. Si no, és el ridícul més gran del món. Per tant, en aquella època es podia fer perquè, quan us parlo que en fèiem perquè en sabíem, o sigui, perquè hi havia gent que ja en sabia. Tot i així, teníem fracassos. Però com que no teníem només que no teníem cap altre mitjà que aquest, fèiem els contrafocs també quan ens anava bé, amb una carena, primer ho netejàvem a costat, o sigui, no ho fèiem de qualsevol manera. Això es va desbordar i la Generalitat no ho va permetre i va començar a estar semiprohibit. Prohibit del tot no ho estava, perquè legalment ho podia fer-ho el cap, ho podia ordenar el cap de bombers. El cap de bombers, baix la seva responsabilitat, ho podia fer-ho, però un particular no. Aquest era l'esquema. El que passa és que aquest tema es va complicar quan es va començar a confondre el que era un contrafoc amb un tallafoc, perquè hi va gent que va començar a dir fem un tallafoc amb un contrafoc, i es va liar la paraula i al final la gent no l'entenia. Contrafoc és un altre, el tallafoc és una altra cosa. Pot ser una carretera, pot ser un camp, pot ser una zona que tu talles els pins abans de que arribi el foc, una zona que tu després encens després d'haver tallat un tros de bosc perquè quan arribi el foc ja ho trobi cremat. Això és una altra cosa. Però el contrafoc és el que us he explicat abans. Es basa amb la idea de que com que el foc necessita oxigen, quan ve un foc gros, tu li treus l'oxigen amb un altre foc i es paga sol. No he vist mai jo que s'apagui sol, eh? Però queda amortuït, per tant, i aquest ha sigut l'esquema.
Bé, per acabar, ja tornem a l'altre dia, algun consell perquè no es cali foc?
Home, a veure, vigilar tots. Bàsicament, com fem foc, ara ja la gent per fer foc necessita uns permisos, avisa l'Ajuntament, ho ha de fer el període que s'ha de fer. Hi ha gent que en sap molt de fer foc de marges, però hi ha gent que no. Hi ha gent que quan fa un foc de marges pensa si se li pot escapar, i si se li pot escapar pel final del marge ho neteja una mica. Hi ha altres més valents que això no ho fan i també si se'ls escapa. Vol dir que de pagesos n'hi ha de molt tipus, no? Però quan es fa bé i un pagès ho sap fer-ho, de perill no en té cap cremar un marge, pot ser positiu.
Bé, i ja se'ns ha acabat el temps, em sembla que el Pere es vol despedir, oi? No, ja no tenim temps.
Home, li has de deixar parlar.
No, bueno, amb 27 anys de professional com a bomber, us diré que he anat a dos focs fortuïts produïts per un llamp. Tot el demés, amb més o menys grau, és negligència. Punt.
Va, despedeix-te tu, va.
No, la millor manera de despedir-se és que tornéssim a fa 50 anys, que tornéssim a posar el bestiar al bosc, que la gent anés a fer feixines i que d'aquí 10 anys tindríem els boscos nets. Malgrat el bosc mediterrani no en pot ser mai de net.
Molt bé, benvolguts oients. La missió d'avui s'ha acabat.
És horrible.
Ens podeu escoltar demà a les 9, demà a les 4 de la tarda.
Clar, però aquell món ha canviat.
I diumenge a les 9 del matí. Fins d'aquí 15 dies, si Déu vol, i esperem que continueu connectant amb Ona Codinenca, i si ens voleu sentir per internet, onacodinenca.cat. Moltes gràcies.